Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. A la meitat de la setmana, ja dimecres 20 de novembre del 2019, hores d'ara a la ciutat de Lleida, amb 8 graus, amb un ambient, doncs, amb pocs núvols, sol, bàsicament. I el que farem, com sempre, és buscar la previsió meteorològica. Després també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui portarem una entrevista que ens parla del patchwork. El patchwork és això d'unir retalls de roba, però de manera creativa, de manera artística. I hi ha tot un moviment darrere. Jo ja veureu que descobreixo moltíssim amb aquesta entrevista. També l'entrevista a Cosme Polit amb el Cosme García i obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15 fins a les 2, amb veu de dona, la nostra tertúlia amb veu de dona, amb les dones, per parlar de qualsevol tema, però sota el punt de vista d'una dona. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bon dia.
Bon dia. I comencem el dimecres a la província de Lleida amb el cel ennuvolat. Seguirem així durant tot el dia amb temperatures que en alguns punts pràcticament no es mouen, altres pugen. Arribarem als 12 graus de màxima a Lleida, Balaguer, a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. El vent és variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Nosaltres el que fem abans de parlar de l'actualitat informativa és escoltar una mica de música.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights you're breathing fire. And some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Or will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love, and I'll be there till the final.
Meatloaf es cantava aquest tema que, vaja, que segur que l'has escoltat més d'una vegada. I do anything for love, faria qualsevol cosa per l'amor. 12:25 minuts, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I atenció, perquè ja la Guàrdia Civil ha fet avui dimecres diverses entrades i registres simultanis en municipis de Barcelona, Lleida, Osca i Mallorca en el marc d'una operació oberta per tràfic de drogues i organització criminal. L'operació està sota secret d'actuacions i, de moment, només ha transcendit que els registres i escorcolls s'estan produint a diversos municipis, com ara a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia, a la partida de Llívia de Lleida, a Bellpuig, a l'Urgell, al Maselles, al Segrià i a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell. De moment, no s'han concretat el nombre de detinguts, però ja s'han produït algunes detencions a Bellpuig i a Lleida. Segons fonts policials, es preveu que s'acabi detenint a bastantes persones. Per cert, que també a nivell internacional, però que afecta a Lleida, per entendre'ns, i és que s'ha ratificat la pena de mort per a l'assassí de l'empresari de l'Albi a Tailàndia. El tribunal considera que Artur Segarra, que porta gairebé 4 anys a la presó, va cometre el segrest i assassinat de manera premeditada amb la intenció de robar els diners a la víctima. Per tant, s'ha ratificat la pena de mort. Amb la crònica judicial, deixen en llibertat a Lomartí de Térmens, un dels detinguts pels aldarulls post-sentència de l'1 d'octubre. Han revocat la presó preventiva sense fiança després de passar un mes al centre penitenciari de Ponent. I la jutgessa qualifica de simple discussió acalorada que l'alcalde de la Floresta volgués xafar-li la cara a un menor. Entén que Setó no va actuar d'una manera moralment acceptable, però l'absol d'un delicte d'amenaces lleus. I l'Ajuntament de Lleida ha decidit clausurar el Club Banyetes després de 14 anys sent l'espai de dinamització infantil de l'Ajuntament al considerar que té un cost massa elevat, de 286.000 euros. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Sandra Castro, la concessió acaba el mes de gener i donarem prioritats a altres projectes. L'empresa adjudicatària del Club Banyetes rep un import anual de 209.000 euros, segons va precisar Castro, que va afegir que la despesa s'eleva fins als 286.000, tenint en compte altres activitats del Banyetes i el sou d'una empleada, sobre la qual la regidora va assegurar que seguirà a la paeria. I també la Llotja, això a Lleida Ciutat, no acollirà festa de Cap d'Any. Així ho ha confirmat el regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Ignasi Amor, després d'explicar que no hi ha hagut temps per preparar un concurs públic, ja que volien evitar la problemàtica de l'any passat. I és que llavors hi va haver un acord entre la Llotja i un grup de lleure en el qual participaven dos empreses, la qual cosa va provocar que altres grups denunciessin que estaven marginats i que s'havia organitzat la festa sense una licitació prèvia. Ignasi Amor va afirmar que l'any que ve es farà un concurs públic. Mira, això ve a just a d'altres històries que ens heu enviat a través del nostre número de WhatsApp al 664-526-180, i és que hi ha una sensació de que l'Ajuntament de Lleida, el mes de maig, sí, va canviar de mans, però està aturat. O sigui, va canviar de mans, però està aturat. Estem al mes de novembre i són 6 mesos, mig any el que ha passat, i anul·lar una festa perquè no has tingut temps de fer un concurs públic, home, des del mes de maig, juny, si vols. Vaja, vaja, em sembla que temps n'hi ha hagut de sobre. Falta de planificació és una altra. Això és com els fills, ja, quan els dius, escolta, com és que no has fet això? És que no he tingut temps. L'excusa sempre és el temps. Bueno, igual és una mala planificació. De vegades sí que no tens temps. Però normalment, fixeu-vos, l'excusa és que, ui, no he tingut temps. No, no, de temps n'hi ha. Falta planificar-se. Jo crec que a l'Ajuntament els està passant una cosa similar. Ara comencem a aixecar problemes i faltes de decisions a falta de temps, però potser és falta de planificació més que de temps. Canviem de informació, marxem cap a l'agricultura, i és que Unió de Pagesos insisteix en la necessitat de millorar les assegurances per l'incendi de la Ribera d'Ebre. El sindicat ja havia transmès a l'administració que l'obligació d'assegurar per 5 anys era inassumible per l'alt cost, i com sempre passa amb una assegurança, si no la necessites no passa res. El dia que la necessites és quan comences a veure, doncs, que podria ser molt millorable. Doncs això és el que està passant hores d'ara. I l'Anoia, les Garrigues, i la Ribera d'Ebre han estat triades per a un projecte pilot internacional de turisme. Catalunya rebrà 600.000 euros per impulsar el sector en zones de baixa densitat turística, però amb molt potencial. Per tant, entre d'altres, una de les que ha estat triades és les Garrigues. I el projecte Boscos de Muntanya acull més de 500 voluntaris en 22 setmanes de feina al bosc. L'entitat ha recuperat 5 quilòmetres de camins ramaders tradicionals i 15.000 metres quadrats de pastures. Per tant, evidentment, són bones notícies. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou més ecològic i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, recordem que dilluns parlàvem de dos partits problemàtics aquest cap de setmana, un a Tàrrega i l'altre a Bellcaire, el de Tàrrega, que el va suspendre l'àrbitre. Ara el Tàrrega estudia si al·lega o espera la decisió del comitè de competició després de llegir l'acta de l'àrbitre. I pel que fa al bellcairenc, ara diuen que investigaran qui va protagonitzar els insults racistes contra Musa Sarr. I si el poden identificar i el troben, evidentment, doncs no el deixaran entrar al camp, que jo crec que al final és el que s'ha de fer. Evidentment no podem jutjar tota una institució i tota una afició perquè hi hagi un, dos, tres o quatre de celebrats que hi són a tot arreu, doncs perquè estiguin fent insults racistes. Se'ls ha d'identificar i se'ls ha de dir, escolta, si voleu entrar aquí és per animar, no per insultar. Si torneu a fer-ho, doncs no se us deixarà entrar més. Per tant, és una bona notícia.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Marían, un bolso Gloria Ortiz. Para José, un iPad Air de 10,5 pulgadas. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira que estem a la meitat de la setmana i comencem ja a recomanar-te propostes i activitats de cara al cap de setmana. Mira, aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, al Parador del Roser, tindrà lloc una demostració i una exposició i, a més, unes masterclass de patchwork. Saps el que és el patchwork? Aviam, jo tenia una lleugera noció, però per preparar-me l'entrevista, al final he acabat preguntant i m'han aclarit exactament el que és. Al final, patchwork, perquè al final és això, les paraules angleses, sembla que patchwork és unir trossos de roba. A partir d'aquí podem fer tanta màgia com imaginació tinguem i habilitat. Doncs ara l'entrevista va de patchwork. Si t'interessa aquest tema, aquest món, o vols acabar a conèixer-lo, espera't aquí que jo et presento a la Rosa Oliu, que és la propietària de Babas House i professora de patchwork. Rosa, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I a la Mercè Codesal, que també és professora de patchwork. Mercè, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, patchwork, jo ho he explicat molt senzill, però al final és això, unir trossos de roba.
Pues sí, sí, és unir peces de roba, o sigui, treballar peces de roba.
Uh-huh. Evidentment s'ha de tenir la gràcia, oi?, de per unir-los amb la forma i els colors, bueno, perquè quedi bé, eh? Però al final és això, patchwork.
Exacte, exacte.
Escolta, aquesta és una pràctica que ens ve de... que això ve de molt lluny, això del patchwork.
Sí, sí, no es coneix exactament, però els primers estan als egipcis.
Imagina't, o sigui, hem tirat molt cap enrere, eh?
Sí, sí.
Clar, suposo que llavors era per necessitat, no? Per dir, escolta, tinc aquí un retall, un altre retall, he de fer una manta, he de fer una roba, doncs va sorgir d'aquí. Avui en dia això ha canviat molt, eh? Vosaltres sou artistes, ja.
Sí, una mica.
Home, a mi quan m'han dit patchwork, el primer que m'ha vingut a la ment és doncs, les típiques colxes o mantes aquestes, tan maques, amb molts colors i molts motius i trossets de roba. Però no és només això, patchwork.
No, últimament s'està fent moltes coses i se fan tapissos, s'encoixina de diferent manera. Mm-hmm. Bueno, se fan moltes més coses, se pot fer el que tu vulguis, relativament el que tu vulguis.
Escolteu-me, vosaltres sou mestres de patchwork. Rosa, com vas conèixer el patchwork?
Bueno, jo el vaig conèixer aquí a Lleida, relativament, i fa 25 anys.
Fa 25 anys?
25 anys.
I et va enganxar ja?
Sí, perquè és pensar, dissenyar, buscar els colors, és dir, fer-te el que tu vulguis relativament des de res.
I tu, Mercè, com ho vas conèixer, això?
Bueno, jo, les meves amistats, perquè això és una xarxa que t'engresca, no?, que és el que intentem nosaltres fer, engrescar la gent, perquè s'animi a ser una part d'artistes. Jo fa uns 15 anys que vaig començar.
I et va enganxar, també?
Em va enganxar.
Escolta, doncs, les dues sou professores de patchwork. Jo que ni tan sols sabia el que era, podria acabar sabent-ho fer o no?
Oh, i tant. Sí, sí.
És a dir...
Hi ha grans artistes, homes, però realment grans artistes que s'hi dediquen.
Si el patchwork no requereix d'unes habilitats molt especials?
No, i tampoc hi ha sexe.
Molt bé. Estem parlant del patchwork i hem dit que parlàvem d'una activitat del cap de setmana. Doncs al Parador del Roser, tant dissabte com diumenge, hi haurà una demostració, exposició de material i de màquines, perquè el patchwork es pot fer a mà o a màquina i per tant, doncs, i tot el tema de complements. I, a més, hi haurà una convidada especial, que és la Brigitte Aubesso, que vindrà a donar unes masterclass. La Brigitte, Rosa, és una persona ben reconeguda al món del patchwork, sobretot la seva feina.
Sí, està reconeguda i ha guanyat bastants premis.
Us dono una plana web, www.babashouselleida.com. Això és tal qual sona i tot junt, amb B alta, babashouselleida.com, tot junt. Si entreu allí, us sortirà tota la informació. I com us podeu apuntar? Us heu d'apuntar perquè s'ha de controlar l'aforament, però la bona notícia és que és gratuït. És totalment gratuït, tant accedir a les demostracions, a l'exposició, com assistir a la masterclass de la Brigitte Aubesso. Per tant, www.babascausleida.com, i si no, us atenceu a la botiga Babascaus, que està en el carrer Príncep de Viana, número 78. Us atenceu allí i, evidentment, us donaran tota la informació, us podeu inscriure allí el moment, i cap problema. Això és aquest cap de setmana. Dissabte estareu tot el dia.
Sí, tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 8 de la nit, menys de 2 a 4, que estarà tancada l'exposició.
Molt bé, s'ha de parar a dinar, evidentment. Sí. I diumenge al matí?
De 10 a 2.
Escolta, què veurem amb aquesta exposició? Què hi haurà?
Bueno, veureu el que nosaltres i les nostres companyes que han ajudat a fer aquesta exposició, lo artistes que som, no?, d'alguna manera.
Molt bé. I suposo que també material, com dèiem.
Bueno, sí, clar. Veureu treballs fets de les nostres col·laboradores, nostres, bueno, el que realment es pot fer.
Material em referia també al tema de màquines,
sí,
complements, jo què sé, penso en tisores.
No, això no.
El que veurem són màquines.
Són totes les novetats de les màquines. I Bernina nos fa tota una demostració, una masterclass, com treballar amb les nostres màquines.
Ah, caram.
Sí.
Hem dit abans que el patchwork es pot fer a mà o a màquina, eh? Només canvia, suposo, l'acabat, no, només canvia la velocitat, per entendre'ns. És a dir, a mà es pot fer grans coses?
Sí, tot.
Costa més, però es pot fer.
Però, últimament, ja fa anys, ja fa més de 10 anys, que se fa molt amb màquina, i l'encoixinat amb màquina és espectacular.
Escolteu, el patchwork és una pràctica que al final enganxa, suposo, eh?
Sí, enganxa moltíssim.
Moltíssim.
Ajuda també al tema de l'estrès a portar a la vida d'una altra manera.
També.
Jo t'ho dic perquè això ja m'ho han explicat a mi, eh?
Sí. No és sols cosir, sinó que tens que pensar com crear, com combinar els colors. Vull dir, és com desenvolupar una feina, és com fer un quadre.
Uh-huh. Escolta, això ho feu soles o acompanyades? Bueno. És a dir, necessites estar sola per dir, escolta, no em parlis, que jo m'he de concentrar aquí, o és una tasca que es pot fer i vas comentant la jugada, encara que cadascú faci una cosa diferent?
Jo crec que es pot comentar la jugada, ni que tu realment expressis la teua creativitat, es pot comentar la jugada en els demés, sí. Que és el que fem a les nostres alumnes, no? A les nostres tres col·laboradores. Allò no podem arribar pel temps, llavors els hi donem una miqueteta d'incentiu perquè s'animen elles.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, si voleu conèixer aquest món del patchwork, avui us hem començat a presentar, i veure el que es pot fer i conèixer persones que et poden ajudar a iniciar-te, a entrar, doncs aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, al Parador del Roser, dissabte tot el dia, menys de 2 a 4, i diumenge al matí teniu demostracions, teniu exposició, i a més les masterclass que ens portarà la Brígida Obeso, que ens, suposo que ens parlarà també del seu procés creatiu, però també algun truquet ens dirà, que per això són masterclass.
Sí, molts trucos. A més, és una noia molt planera i se pot preguntar el que vulguis.
Us dono la web una altra vegada, www.babashouselleida.com, tot junt i així de fàcil, amb B alta, babashouselleida.com. I escolta, si al final tens un moment i això d'internet o l'anglès no acabes de veure-ho clar, carrer Príncep de Viana, número 78, que allí trobareu a la Rosa i al seu equip i li podeu preguntar tot el referent a aquesta trobada d'aquest cap de setmana. Mercè Codesal i Rosa Oliu, escolta, que ha estat un plaer conèixer-vos i que m'hagueu vingut a parlar d'aquest... Bé, cada dia coneixes una cosa nova. La veritat és que només com a curiositat és totalment gratuït. Val la pena que us atenseu al Parador del Roser aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat i gràcies a totes les col·laboradores i a totes les artistes que faran possible que nosaltres puguem ensenyar tot això.
Clar, que al final vosaltres dos esteu aquí, però darrere hi ha molta gent.
Molta gent.
Que també s'ha de tenir clar això. Mercè, Rosa, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé el cap de setmana.
Gràcies.
Gràcies.
¿Cuándo vas a comenzar a beber el agua purificada más saludable? Lo que tardes en hacerte con un Osmotic Cero a precio de fábrica. ¡Corre! La oferta solo está disponible para los 100 primeros. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa. Sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930 per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio, al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, Cosme, ens arriba aquesta entrevista a Cosme Polita. Què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Com estàs?
Bé, doncs mira, aquí preparant el que són les entrevistes Cosme Polites i buscant a personatges que han deixat petjada a la nostra ciutat de Lleida i les seves comarques. I avui, si et sembla, tinguem una persona que jo no sé si tu ho coneixeràs. Va néixer l'any 43, és lleidatà. Va ser conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ha estat alcalde de Lleida durant molts anys. Saps de qui parlo?
Home, ara sí, eh?
Ara sí?
Ara sí.
T'ho he ficat fàcil, eh?
L'alcalde Siurana, mira.
L'alcalde d'alcaldes. Alcalde Antoni Siurana, bona tarda i benvingut.
Bona tarda a vosaltres i benvinguts a vosaltres.
Fa com molt temps que els micròfons de la COPE no t'escoltàvem, eh?
Bueno, però no em feliciteu, jo no tampoc rebutjo parlar, no. L'únic que passa és que d'alguna forma estan més d'actualitat altres persones que jo mateix, i per tant, segurament el vostre interès periodístic me correspon més a l'actualitat que al passat, no?
Antoni Siurana, per aquelles persones que no ho sàpiguin, en quin carrer vas néixer de Lleida?
Bueno, aquest carrer ha tingut diversos noms. El primer era, quan vaig néixer jo era Víctor Pradera, ara és Lluís Companys.
Lluís Companys, i vas néixer a la seu d'una família a què es dedicaven?
No, els meus pares, el meu pare era pagès, era propietari agrícola a Torres del Segre, del patrimoni familiar, i els meus oncles i el meu avi eren tractants de porc. Per això estaven a prop de l'escorxador.
Per aquelles persones que no ho sàpiguen, aquell famós Víctor Siurana era germà teu.
Sí. Era el meu germà estimat i que ens va marxar molt aviat.
L'Antoni Siurana va tindre tres filles maquíssimes, i sobretot la que tenim un record especial és per a Mariola, no?
Sí, la veritat és que el seu una nana que va tindre un accident al naixement i va tindre paràlisi cerebral, doncs, òbviament li agafes una estima singular i especial, i va ser una mica un referent per tota la família del que és necessari entre germans i entre pares i fills. I la veritat és que per nosaltres, a part del disgust, la càrrega, la dificultat, el patiment que vam tindre, ha estat una benedicció personal, perquè crec que ens ha ajudat a fer-nos una mica millor a tots nosaltres.
Antoni Siurana, de tots els càrrecs que has tingut, conseller, has exportat les aigües a l'Aragó, has estat alcalde molts anys, què és el que més t'ha quedat marcat?
Bueno, l'alcaldia ha estat més intens, sobre una ciutat a la que estimes, a la que d'alguna forma t'hi sents vinculat anímicament, i per tant, òbviament, és el càrrec més per mi, que té més afecte personal i més relació. També vaig ser president de la comunitat de regants de Torres de Segre, però no, en definitiva, el que realment ha marcat la meva pauta vital és l'Ajuntament de Lleida.
Antoni, tens una memòria privilegiada, ets incapaç de passar pel carrer i no conèixer amb una persona i sapiguer tota la seva vida. Tota la seva vida. És impossible que no et coneguis a tot Lleida.
No
poc.
El cert és que sí, tinc moltes relacions, el qual ha pesa, perquè tantes relacions personals, al final tens cada dia alguna notícia, quan te vas més gran tens cada dia alguna notícia negativa d'algú que coneixes, no? D'una enfermetat o una mort o un accident o alguna cosa d'aquest tipus. Per tant, com més coneixes, més persones coneixes, més afecte, més impacte tens a la vida. Però sí, m'agrada conèixer la gent i m'agrada conèixer com opinen les persones i com són, no? Per tant, sí, conec molta gent, menys de la que sembla d'alguna forma, perquè la societat és molt ampla i per tant sempre ens movem en cercles més tancats del que un pensa que existeixen, eh? Vull dir, un pensa que el coneix tothom i no el coneix tothom.
Antoni Siurana, ha estat un referent polític a la nostra ciutat de Lleida. De tota aquella gent que te saludava tant, que et trucava, que et deia, que et demanava coses, ara quan passes pel carrer te reconeixen o no?
Sí. Soc un home amb una gran sort, amb una... Realment m'estic satisfet perquè després de ser alcalde, que ara ja fa anys que no ho soc, molts anys ja, des del 2003 fins ara, fixa't tu, 15 anys ja, doncs encara no he tingut, com dius, una mala cara al carrer, sinó al contrari, sempre conec gent i cada dia tinc persones que manifesten la seva simpatia vers la meva persona.
Parlem d'una altra cosa que és curiosa. A Lleida hi ha tres mots. Un que és Carrincló, l'altre que és Churrutero i l'altre que és Palo Santos. I això saps que ho deia un que va comprar el cotxe, un Audi, que es deia Marquès de Pota.
Marquès de Pota, sí.
Aquí Lleida, veritablement, és una ciutat molt singular a nivell de Catalunya. És per allò que pegui tant a l'Aragó?
No, a veure... Lleida... A veure, és singular perquè és evidentment que l'interior no és el mateix que la costa, per tradició històrica, per la llengua, etcètera, les matisacions que hi ha. Després nosaltres també ho volem exagerar, com som com aquelles persones que necessiten d'alguna forma destacar-se fent una mica la gràcia, no? I ens agrada fer el carrer en clor, ens agrada fer aquest... exagerant una mica el paper, no? Jo a vegades preferiria que no fóssim tan amb aquest aspecte tan anecdòtic. Per exemple, no puc entendre que d'alguna forma el Cartanyà, aquell que feia un llenguatge exagerat de Ponent, pues fos un èxit que fer riure. No, me molesta, no? M'agradaria que d'alguna forma, en aquest sentit, ens coneguessin més amb la profunditat del que és Lleida i amb tot el nivell cultural que té, no amb les anècdotes. Però bueno, també formen part de la nostra caràcter.
Antoni Siurana, tu has pactat amb dretes, amb esquerres, amb tothom. A l'Ajuntament te les has vist de tots els colors. En aquest moment no series un bon interlocutor per a veure si d'una vegada per totes la gent se fica d'acord?
No, perquè no, a veure... Se té de partir d'una base fonamental que es vulgui posar d'acord els dos, no? I ara em sembla que hi ha molta gent que fessis el que fessis està declarada negativament, perquè s'ha creat un clima que a mi em desagrada molt, que és de tensió personal, no? I això ho fa molt difícil el diàleg, no? Ara és molt difícil governar. El resultat de governar de ser, com diria, poc actiu, vull dir, la gent prefereix la passivitat que l'acció, que en qualsevol cosa que es projecti amb força cap al futur serà contestat. La gent vol d'alguna forma, com diríem al meu poble, farina plana.
Ja. Per acabar, tinc tres qüestions. Una, saps que jo sóc un apassionat i t'agraeixo molt els gegants que tu me regalaves i fins i tot de xocolata a la plet del Caragol. Quants són els gegants que tenim actualment a l'Ajuntament de Lleida? A veure si te pillo.
No, home.
Quin número?
Quants gegants tenim?
Quin número?
Capgrossos tenim?
No, aquestes són uns... Ja saps que havia aquell dit que deia, ara surten els gegants i després els capgrossos i sortien els regidors, no? Però aquest no. Jo et dic, quants gegants tenim actualment el número?
Ho he dit en aquest sentit jo, però bueno...
Ho dic jo.
No ho sé, no... N'hi havia una dotzena...
No està, ja està, l'has clavat, molt bé, 12, efectivament. N'hi ha molts que no ho saben.
Però ara no sé... Perquè a més veig que algunes desfilades de gegants que no són els gegants elegants que teníem i aristocràtics i com emblemàtics.
I de les,
fan una certa angúnia, no?
I de les famoses trobades de gegants que es van instaurar a Lleida. Antoni Siurana, per acabar, Lleida té molts atractius, la seu vella, molts, però el més atractiu per tu què seria?
No, ja té l'atractiu de ser una ciutat on s'hi pot viure amablement, on hi ha pràcticament de tot, està molt ben comunicada, per tant té accessibilitat a la metròpoli, al Pirineu, a la platja, té bones comunicacions, té realment una actitud de la gent amable i per tant és una ciutat amb la que la història, els monuments, la vivència, la gastronomia, el compartir la festa, el compartir la cultura, la fan atractiva.
Antoni, per
a més, la farem més atractiva, perquè nosaltres tindrem millor atmosfera que l'àrea metropolitana que tenen contaminació.
Per acabar, em coneixes des de que sóc petit. Fes-me la pregunta més compromesa que a tu te sacudeixi en aquest moment per comprometre endavant de l'audiència.
A mi?
Que me la facis tu a mi.
Ah, no.
Lo que me puguis comprometre.
Sempre t'he vist del mateix tamany. Diu que de petit sempre t'he vist del mateix tamany.
Sí, del mateix tamany.
Bueno. No, jo crec que has fet una bona, molt, feina, molt bona feina amb l'Aragó i m'agradaria que fer-te una pregunta en aquest sentit. Teniu que fer una gran feina per activar una millor relació catalans.
Jo em penso que una tasca important sempre la va fer, jo per mi, ho tinc que destacar aquí, Marcelino Iglesias, Pasqual Antillac, ho va fer en el seu moment també Miguel Gracia, ja ho està fent pues, Antonio Cosculluela, jo em penso que estan fent molt bona labor, penso que ara en ser els de Lleida, que encara tenim més, més aproximació a l'Aragó, que són els germans de tota la vida.
Exacte, exacte.
Eh? Antoni Siurana.
Això, això és important per nosaltres, perquè tot el que trenqui relacions de veïnatge és incorrecte i d'alguna forma negatiu.
Antoni Siurana, com sempre, un plaer. Estàs a casa teva, com tota la vida has estat. Gràcies.
Sobretot, gràcies a vosaltres.
Molta salut, que és l'important, eh?
Gràcies.
Adéu, bon migdia. Fins aquí, Ricard, ja ho veus, amb l'exalcalde de Lleida, exconseller, ja veus, no canvia, geni i figura, ja ho saps, Antoni Siurana és Antoni Siurana, és així.
S'ha de ser sempre igual.
No, si vas pel carrer t'explicarà la vida de tothom, perquè coneix a totes les famílies, o sigui, és impossible.
Va, Cosme, digue'm el correu.
A cosme@copelleida.com.
Vinga, doncs...
I dime el teu WhatsApp.
Vinga, el 664-526-180. Apa!
Me voy, però volveré.
Molt bé.
Adéu.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Ja tenim el Joan Bellmunt preparat aquí per parlar de records a la finestra dels records.
Doncs pues parlem de la finestra dels records i parlem de records. I parlem pels camins de Sidamon, un poble proper a Lleida. I per què? Doncs pues ara ho desgranarem. Sidamon ha estat un lloc en el decurs de la història on la col·lectivitat humana hi ha deixat les seves marques, les quals trobem ressenyades d'ençà de l'any 1079 en l'escriptura de donació del castell d'Anglesola feta pel comte de Barcelona, els bessons Berenguer Ramon II i Ramon Berenguer II a Berenguer Gombau, quan en indicar-li els límits del seu territori diu: "Vivam et cultum Sidamundum". Sidamon havia estat pres amb anterioritat per Ramon Berenguer I. El que passà és que no sabia posar la seva gent, i llavors ho va fortificar com va fortificar d'altres llocs. El que sí que està clar és que Sidamon era, i consta, com a frontera amb la ciutat de Lleida, encara plenament a mans dels sarraïns, Lleida, i la dominació per part de les tropes dels comtes cristians pues, arribava a Sidamon i aquí hi havia la frontera. Això confirma plenament un document del 27 d'octubre de 1139, en el qual el vescomte de Barcelona, Reverter, indica a Ramon Berenguer IV, comte seu, que quan li escrigui alguna lletra la remeti a Sidamon. Això ens dona a entendre que aquesta localitat estava ja en ple poder cristià i d'aquí, en aquestes terres, residiren sovint els comtes de Barcelona, les quals eren els límits de les terres catalanes davant la Lleida ocupada. Ens caldria potser fer esment que per reforçar plenament això, que Sidamon i el seu castell, presos per Ramon Berenguer I, foren adscrits a la diòcesi de Vic, de la qual depengueren fins i tot fins al segle XVI que passà a Solsona. Per tant, Sidamon era un lloc de frontera que avui està oblidat, però que nosaltres hem recuperat avui per aquesta finestra dels records. I la dita és clara: qui no vigila, tot ho perd.
Clar. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que buscarem les senyals horàries. Seguim a 7-8 graus a la ciutat de Lleida, amb el cel un xic més ennuvolat. Senyals horàries, arribarem a la 1, després del migdia de Lleida. Ja saps que avui és dimecres i, per tant, parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Parlarem de seguretat avui, eh? Com quasi bé cada dimecres. Haurem de fer com una secció fixa ja de seguretat, però és important, eh? I a 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones dels dimecres.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se cumplen 24 horas de la notificación de la sentencia de los ERE. Han pasado todo un día ya y la líder de los socialistas andaluces sigue guardando silencio. Susana Díaz todavía no se ha pronunciado sobre la sentencia que condena a sus dos antecesores en el cargo, a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez. El PP, Ciudadanos y Vox exigen a la secretaria del PSOE de Andaluz que asuma responsabilidades y solo se espera su aparición en alguna televisión de confianza. El presidente Pedro Sánchez tampoco ha dicho nada hasta ahora y tiene un acto en Madrid dentro de media hora, así que hay que esperar. Hoy en Mediodía COPE vamos a hablar del dinero malversado, de esos casi 700 millones de euros desviados entre 2000 y 2009 para alimentar la red clientelar del PSOE. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se puede recuperar? Bueno, los expertos consultados ven posibilidades legales, aunque habrá que tener en cuenta la solvencia económica de los condenados. Primero hay que esperar a que la sentencia sea firme y después a que la Junta de Andalucía, como administración perjudicada, comience los trámites para reclamar el dinero robado. Luis Rodríguez Ramos es catedrático de Derecho Penal y abogado.
Posibilidades de recuperar ese dinero existen desde el punto de vista jurídico y también supongo que desde el punto de vista económico. Todo depende de la capacidad que tengan los condenados en función de los bienes que constituyan su patrimonio. Pagar, naturalmente, no todo, porque eso es absolutamente imposible, sino parte al menos de lo que se ha defraudado.
Escuchamos enseguida la explicación de otros juristas ante una pregunta que hoy nos estamos haciendo muchos. Al margen de las consecuencias de la sentencia de los ERE, acabamos de conocer los datos de agresiones a profesores y las cifras son para abrir una profunda reflexión. 2.174 docentes han sido atendidos por violencia en el aula o a cargo de los padres. Uno de cada tres padres acosa al docente y es más frecuente que falten al respeto al profesor que incluso los propios alumnos. ¿Qué más noticias están pasando en este miércoles, Marta Ruiz?
Pues mira, que el gobierno ya da por hecho que va a ser una desaceleración turística en Cataluña durante el tercer trimestre del año por la inestabilidad que se está viviendo. Susana Moneo.
Se retrae el turismo nacional y el del Imserso, sobre todo, que dan una desaceleración de casi medio punto. Reconoce la ministra de Industria, Comercio y Turismo que se notan los efectos de los altercados. Y si continúan, dice, se va a traducir en una disminución de las llegadas. Si hablamos de todo el territorio nacional, será un buen año con récord de visitantes, sobre todo de gasto. Bajan ingleses y alemanes, pero se gastan más. Aumentan las visitas de mercados lejanos y de calidad.
La defensa de la manada de Pamplona ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia de la Audiencia de Pamplona, que condena a dos de los cinco miembros a 3 años de cárcel por grabar en vídeo la violación en Sanfermines, por la que ya están cumpliendo una condena de 9 años. Vamos conociendo detalles del accidente mortal de esta mañana, cuando una furgoneta era arrollada por un tren en Manzanares, en Ciudad Real. El vehículo invadió la zona de la vía en un punto en el que no había un paso a nivel. 2 personas han fallecido. Se sigue investigando los motivos por los que el conductor decidió circular por ese punto.
Ha sido larga la madrugada en la Davis. José Luis Corrochano, hoy España-Croacia esta tarde.
Se está disputando el tercer día del campeonato en la Caja Mágica. España le ganó ayer a Rusia 2-1, como dice, con el partido de dobles terminando al filo de las 2 de la madrugada. Hoy el rival es Croacia. En la Caja Mágica está Melchor Ruiz.
Sí, no será antes de las 6 de la tarde en esta pista central donde acaba de debutar Djokovic en esta Copa Davis. A las 6 de la tarde España-Croacia. Si España vence esta tarde a los croatas, será primera de grupo y por tanto se meterá en los cuartos de final. Por la tarde también se va a jugar en Estados Unidos-Italia, Bélgica-Australia, jugándose el primer puesto del grupo. Y por la mañana, 3 eliminatorias, Serbia-Japón. Serbia adelanta 1-0 a Japón con el debut de Djokovic en este segundo partido. Argentina-Alemania están en la tercera manga. Inglaterra-Holanda también se van al tercer set del primer partido con Andy Murray en pista.
Contamos la eliminatoria España-Rusia esta tarde a partir de las 6 en cope.es, aplicaciones de móvil, con el equipo que dirige Ángel García. Y en baloncesto tenemos partidos de la Euroliga. A las 9, Barcelona-Fenerbahce y Baskonia-CSK. Ayer ganaron el Real Madrid y el Valencia.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo, volvéis a ocuparos de Nicaragua porque no cesa el acoso del régimen a la iglesia.
En realidad la represión no ha cesado en Nicaragua desde abril de 2018 y todos los intentos de diálogo con la mediación de la iglesia han fracasado por la falta de disposición del régimen de Ortega. El pasado lunes, grupos violentos vinculados al régimen entraban a la fuerza en la catedral de Managua, donde 12 madres de presos políticos habían iniciado una huelga de hambre. Un sacerdote y una religiosa resultaron levemente heridos al tratar de obstruir la acción de los violentos. El arzobispado de Managua ha condenado la profanación de la catedral y ha pedido al presidente de la República que tome acciones inmediatas para que se respeten los templos católicos, porque hay otros también acosados. Lo contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando ahora la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem ja al migdia de Lleida, de la cadena COPE, dimecres 20 de novembre del 2019, entre 7 i 8 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. El que fem és buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia de cara a demà. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per demà dijous seguirem amb el cel força nuvolat de matinada a tota la província. Aniran disminuint aquests núvols de sud a nord durant el matí i a la tarda tindrem el cel una mica ennuvolat. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, les màximes pràcticament no patiran canvis. Tindrem menys 4 graus de mínima a Viella, 0, a la Seu d'Urgell, 2 graus a Balaguer, 3 a Lleida i a Tàrrega. Les màximes seran de 13 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, 7 a Viella. El vent serà de l'oest fluix en general. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que hi ha una operació oberta amb diversos detinguts per tràfic de drogues a Barcelona, a Lleida, a Osca i a Mallorca. L'actuació de la Guàrdia Civil es troba sota secret d'actuacions, però a Lleida ha estat a la partida de Llívia i també a Bellpuig, a l'Urgell, a Almacelles, al Segrià i a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell. En plana judicial, la jutgessa qualifica de simple discussió acalorada que l'alcalde de la Floresta volgués xafar-li la cara a un menor. Entén que Setó no va actuar d'una manera moralment acceptable, però l'absol d'un delicte d'amenaces lleus. I a Lleida, l'Ajuntament tancarà al gener el Club Banyetes al creure que té un cost massa elevat. Castro, la regidora, diu que no és renovar el contracte a l'empresa encarregada, ja que la despesa era de 286.000 euros anuals. I també l'Ajuntament de Lleida anul·la la festa de Cap d'Any a la Llotja. Ignasi Amor, el regidor, argumenta que no hi ha hagut temps d'organitzar un concurs públic. I recordem amb esports que avui tenim el Lleida llista jugant davant del Reus, i que el Bellcaire investiga qui va protagonitzar els insults racistes contra Musa Sarr per expulsar-lo dels partits.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No, no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
I ara sí, segons aquesta sintonia, el dia i l'hora que som vol dir que tot seguit parlem de noves tecnologies, com sempre ho farem al InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, i també et pots descarregar el nostre podcast per escoltar-ho tantes vegades com vulguis, en el moment del dia que vulguis i el programa que vulguis. És la llibertat de les noves tecnologies barrejades amb la ràdio. Com sempre, tot això és possible gràcies al Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I al David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, aviam, el menú del dia.
Doncs avui no sé si fem un espai de noves tecnologies o un espai de serveis d'avisos de seguretat informàtica.
N'hauríem de posar un fixe, ja, jo crec, cada setmana.
Sí, tindríem de tindre un warning aquí preparat, eh?
Sí.
Perquè està clar que cada dia tenim més amenaces i tenim de tenir molta cura en la nostra seguretat dels dispositius, ja que som la part de la cadena més dèbil de la cadena de la dada, no? Tot plegat, ho comentem a la tertúlia Fric, juntament com podem evitar que l'INE ens rastregi i ens segueixi en els mòbils. Apple prepara un nou event i desplegant tecnologia 5G per a cotxes totalment autònoms. Però primer, com sempre, comencem amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mira, comenzaremos en el 1963.
Aquí bueno, no tenían pel ningú, ¿eh?
Como
no.
Vamos, esta, voy a seguir la línea de la historia, ¿eh?
Sí. Doncs si és dimecres al migdia, estem a Cope Lleida, ara parlem de noves tecnologies.
Open Parking patrocina l'InfoCope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
Ens traslladem a l'any 1963, un referent històric com l'efemèrida.
Pues mira, tal día como hoy de 1963, un artículo del MIT documenta el primer uso del término hacker. El profesor, ya que hoy hablamos de seguridad, ¿no? Pues mira, el profesor C. Tucker acusa a los hackers de pillaje telefónico.
Espera, ¿puc fer un parèntesi?
Sí. L'any 63, no?
Explica'm què vol dir MIT. Perquè clar, podem saber, nosaltres ho podem saber, però clar, que és que aquí
ja
l'ha soltat, ja. Aquí no, el David l'ha soltat.
Ara el Jaume ho ha fet bé, perquè ja vam dir que nosaltres parlem de noves tecnologies de manera entenedora. Després m'envien WhatsApp si em diuen...
Són programes para profesionales, ¿vale? Es decir, es un programa del Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, ¿vale? Que
MIT.
Exacto, lo que hacen son cursos para profesionales. Es decir, una vez que eres ingeniero aeronáutico, ingeniero tal, lo que sea, allí vas a profesionalizarte.
Tanca en paréntesis, continúa la efeméride.
Venga, el señor Tucker, ¿vale? Del MIT, hackers telefónicos, digo, y es muy gracioso, ¿no? Porque 8 años más tarde, 2 hackers, apellidados Wozniak y Jobs, ¿vale? Sabéis de qué Stevies hablamos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues solo 8 años más tarde, en 1971, presentan su Blue Box, una caja para hacer llamadas gratis. Es decir, como siempre, bueno, pues aquí tenemos, igual que la semana pasada, donde no es que realmente, estamos descubriendo que no realmente inventaran nada, sino que el uso que hacían los demás y en cosas pequeñitas, pues ellos lo hacían a lo grande.
Pero sabes cómo, sabes el que feien, ¿no? O sigui, es una caixa que metía uns tons amb els que funcionaven les centraletes de Bell.
Ahora mismo lo estamos colgando en el tuit y la foto para que lo veáis en las redes sociales, pero sí, es un, imaginaros el teclado del 0 al 9, el tecladito con un altavocito, entonces lo ponían allí, le daban en los sonidos de los tonos.
En la película de Pirates de Silicon Valley, que no sé si está basado en hechos reales, dice que la, de las primeras llamadas que van fer va ser trucada al Papa de Roma, des de California. Clar, estem, ara ens en riem, però perquè pràcticament no té cost, però abans fer una trucada d'Estats Units a Europa,
no, una trucada internacional,
era un dineral.
Era un, no, vamos, era un dineral, una trucada de aquí.
Me voy a descubrir.
Venga.
Pero sabíais todos que con el teléfono en casa lo descolgábamos,
sí,
¿no? Y podías marcar sin el teclado. Había, sí, amigos, a mí no me ha pasado nunca, pero había amigos que para no llamar les ponían un candado.
Sí,
claro, la ruleta, el famoso, sí, candado, sí, la ruleta, sí, no la podías ruleta marcar. Sí. Entonces descolgabas,
discos,
¿no?
Discos, digo, ya os digo discos.
El disco,
discos,
perdón. Sí. Entonces descolgabas y las teclitas que cuelgan y descuelgan, pues ahí vas dando los tonos tú. Sí, uno, sí, venga, dos.
Ojo, tic, tic. Tres,
tic, tic. Y lo tenías que ir haciendo todo con el ritmo para que marcara, porque si no algún número se perdia.
Ara has explicat històries de mili, també. Vinga, va, som-hi.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, va, doncs, tot seguit, doncs, amb el sumari d'avui a
La Tertúlia Freak.
Doncs com... Ara sí que fric, ja no sé, ja... fric del tot, eh? Ja... Avui hem començat molt frics, David?
Però aquests començaments són genials, eh? Pensa que això dels tons ho va descobrir un, segons deia allí, un tio que a la caixa de cereals regalaven un xilòfon petitet, un xiulet. Exacte. I un dia fent una trucada i xiulant alhora va veure que li marcava, saltava, que marcava, i va dir, ah, caram!
Sí. Doncs,
i a partir d'allí, guaita!
Divendres passat vaig parlar amb un hacker, però un hacker bo.
Ah.
Va dir que un dia se compromete un dia a vindre aquí.
Anònimament?
No, ja el presentarem. Chim i tal.
Alonso.
Un hacker. No, més, és local, però amb molt renom. I també té experiències d'aquestes.
Bueno, jo, perdona, la palabra hacker, igual que la palabra friki, son dos palabras que han evolucionado en la historia.
Sí, sí, sí.
Es decir, la palabra hacker, a no ser que sea un hackeo, no la puede relacionar al 100% con la maldad y con... Bueno, gente, es decir, los mejores hackers son contratados por todas las multinacionales y muchos de ellos son lo que buscan, poder entrar en esa multinacional o
estar
en esa multinacional para ser contratados y precisamente ser el mejor director de seguridad que pueda tener esa empresa.
Correcte.
No.
Venga, va, som-hi, perquè avui tenim aquí una secció una miqueta nova.
De hackers.
De warning, perill aquí, perquè tenim diverses notícies, perquè ja ha començat bé. Milers de comptes de Disney Plus, al final si ho direm bé.
Disney Plus.
Plus. Han estat hackejades, vull dir que...
Bueno, el David té una xifra interessant.
I a més, comercialitzades. Després també tenim una nova actualització del WhatsApp, perquè també ha tingut aquí una vulnerabilitat nova. Vaja, un error de la càmera de Google permet als hackers espiar a través del teu dispositiu Android. Som-hi, venga, va, per on me comences?
Fiu, esto es el día a día. Es decir, pero... acabas de descubrir el día a día. Lo único que, bueno, hay datos interesantes como Disney Plus, que hemos estado hablando de ellos, como una nueva plataforma de streaming, el Netflix o HBO y Movistar y demás.
Es el Netflix de Disney, para entender.
Exacto, a las 10 horas de darse de alta el servicio, ya de pronto las redes se incendian con un tuit que dice... Disney Plus lleva abierto como 10 horas y mi cuenta ya ha sido hackeada. Pero ahí no acaba. El tema es que la cifra es impresionante, porque de pronto sale la noticia que en las primeras 24 horas 10 millones de usuarios han sido hackeados.
Sí,
y solo en 24 horas se han lanzado, se han reseteado y se han vendido todos los usuarios y contraseñas de esta gente.
I al cap d'unes hores s'han revenut aquests usuaris.
Exacto, en las famosas deep web, en la deep web donde, bueno, pues es ese internet oscuro, ese internet paralelo, donde parece ser que se puede comprar de todo, que ojo, por encima de las armas, drogas, pornografía y demás, que es lo más oscuro de esta red, ojo, el primer ingreso es sobre la venta de datos personales de usuarios y contraseñas hackeadas.
Sí, sí.
O sea, ojito que cuando decimos que
no,
hoy,
ojito, no.
hoy día...
Avui, perquè som ràdio i no es veu, no? Podríem tindre aquest warning tot el rato aquí sobre en aquest moment.
Claro, pero a ver, daros cuenta de una cosa. Lo hemos repetido varias veces. Hoy día, ¿vale? Un millar de datos personales son más caros que un barril de petróleo. Así de claro.
Bueno, ya ho diuen que el petroli del segle XXI són les dades.
No, no, és que ja estamos en el segle XXI.
No, sí. Actualitzeu WhatsApp. Quan abans millor, no? Perquè també el mateix. Hi ha una vulnerabilitat que exposa les nostres dades i ens les poden robar. Sí. La importància de tindre les coses actualitzades.
Però si tenim l'actualització automàtica, l'actualització ja va sortir fa dies. Jo ho vaig mirar ahir, el número de versió, i ja el tinc actualitzat des de fa bastants dies.
Aquí que he donat l'avís. Un altre, la càmera de Google, que ens permet espiar els dispositius Android. Com ho fem? Tenim una versió d'Android actualitzada?
Sí, ha salido una nueva versión, precisamente ha sido en la última versión en la cual tiene un hackeo importante, que es, bueno, pues haciendo una llamada a través del servicio de Google, sin que se acabe de realizar la llamada, puedes activar la cámara. Importante lo que ha dicho Ricardo ahora, de verdad, actualizaciones automáticas. Automàtiques, de sistema operatiu i d'aplicacions.
No tenim mandra, actualitzar. Jo sé que de vegades, perquè de vegades surt la notícia quan una actualització resulta que ha anat malament i llavors tothom es posa les mans al cap. Escolta, de 200 actualitzacions a l'any n'hi ha una que va malament. Per això no hem de ficar-nos en perill.
No, mirar, l'iPhone, la penúltima actualització, sí, de pronto el telèfon se quedava sin cobertura, perdies el Bluetooth a les 36 hores teníamos otra actualización.
Por eso.
Si realmente tienes las actualizaciones automáticas, por la noche, cuando conectas el teléfono al cargador, se actualiza absolutamente todo.
És un engorro, vale, t'ha passat això, però pensa que abans d'aquella t'has actualitzat 20 vegades i no ha passat res.
Uh-huh. I vinga, l'última, perquè podeu rebre un correu de Facebook o de McDonald's que el suplanten, que és totalment un virus que pretén robar les dades bancàries. O sigui que aquest warning continuem, eh?
Pre-Navidad. Estamos en Navidad. Vamos a recibir correos electrónicos y vamos a recibir mensajes e incluso WhatsApps, ya lo sabemos, ¿vale? De todas las grandes marcas y comercios. Vamos a tener a todas las grandes superficies enviándonos mensajes. Mentira. Vamos a tener a nuestros bancos enviándonos mensajes. Mentira. Como se ha repetido aquí muchas veces, si saben quiénes somos, se van a dirigir a nosotros con nombre y apellidos. Nos van a decir quién es la persona que nos trata, si es de nuestro banco.
Sí, sí.
¿Quién es la persona que está allí en el banco físicamente, el nombre? Si no, no vale. Y ante cualquier mensaje de estos, llamar. Borrar, dejar-los en quarantena.
Sobretot hi ha una cosa que sempre dic, no tingueu curiositat.
No, nadie clique.
És que veu un adjunt o veu un enllaç. No tingueu curiositat. Si és un mail no esperat, les borres.
No, es más, nos van a llegar mensajes de nuestros bancos diciendo hay una actualización importante de datos, de seguridad, de tal, si no, tus tarjetas van a dejar de funcionar. Perfecto, si quieres la veracidad de eso, borras el correo, levantas el teléfono y llamas al banco. Oye, mira, he recibido esto.
A més, és que els mails són exactament iguals que els que rebries, que és el problema.
Vinga, sobre que se'ns tira el temps a sobre, a dos quarts el direm aquí en tres minuts. Tanquem la parèntesis, l'apartat aquest o la secció aquesta de warning i ja comencem aquí amb les notícies, bueno, més positives. Ho vam comentar fa qüestió de 15 dies, tres programes. Com evitar que l'INE ens rastregi aquests telèfons mòbils que aquesta setmana ha posat en funcionament?
Bueno, aquesta és fàcil. Aquesta setmana ja n'han fet una. Home, n'hi ha una que ja la vam dir nosaltres, para el mòbil.
Exacte.
Aquell dia, 24 hores. Ara, jo no sé quanta gent está disposat a tenir 24... el mòbil 24 hores.
Mirar, vamos a ver, yo creo que la explicación es otra, Jaume. Rápida y sencilla. Vamos a ver. Sea por triangulación, conectados simplemente nuestro teléfono para hacer llamadas telefónicas, es decir, sin datos, sin wifi y sin bluetooth, ¿vale? Simplemente moviéndonos por triangulación de antenas, donde cogemos cobertura, nos pueden localizar. A través del wifi, las conexiones wifi también nos pueden localizar.
Sí, pero ya estén hablando de empresas diferentes.
Sí, bueno, pero es igual. El seguimiento lo hacen a través de todos los sistemas y dispositivos.
Sí, pero ¿vale? Aquí la cor lo tienen los tres grandes operadores.
Y luego, las conexiones de Bluetooth a cacharros que se conectan a Internet, no al Bluetooth de nuestro coche, sino a cacharros que se conectan a Internet, como altavoces inteligentes y demás, ¿vale? Todo esto también nos localiza y nos posiciona.
Con lo cual, apaga el teléfono que no sabrá nada.
Quita esto, desactiva, desenchufa, apágalo.
Venga, parlem de teléfono.
Modo avión.
Modo avión, venga, som-hi. Parlem de telèfons, i no parlem de telèfons, però sí que parlem de xarxes, perquè ja despleguen la tecnologia 5G per fer proves amb vehicles sense conductor, i aquí lligo amb l'altre, que Google Maps ja està preparant noves funcionalitats per usuaris amb vehicles elèctrics.
Bueno, mira, las nuevas funcionalidades para usuarios de vehículos eléctricos precisamente es la planificación de todos los viajes, dónde tienes que repostar, cuántas horas vas a descansar y demás. Va a tomar todo esto y además te va a decir a las horas que tienes que conducir para evitar que haya aglomeraciones en las electrogasolineras. No es lo mismo echar gasolina y llenar
electrolineras
que llenar el depósito en un minuto que llenarlo en una hora, vale, una hora y media, con lo cual te va a ir dando todos estos datos. Y la siguiente, 5G, me parece maravilloso. Yo creo que se debería empezar como siempre por el principio. Creo que se han comprometido a que a finales del año que viene o máximo el siguiente toda la población estará conectada a internet. Precisamente eso viene por el 5G, por no tener que tirar 250 kilómetros de fibra, que es muy caro, sino por poner una antena, poner conexión 5G, bueno, y poder tener un internet saludable y todo el país conectado.
No tienes que tirar 100 kilómetros de fibra, pero tienes que meter una antena cada 100 metros.
No, bueno, porque mira, al final la tecnología es que es lo que vamos a ver en el próximo Mobile World Congress. El tema es que la conectividad de antenas no será así. Es decir, tú a través de una red 4G, de una red sin emitirla, sino por el cable que ya te está aguantando hasta 10 gigas, puedes hacer pasar el 5G hasta allí. Es decir, puede ser que vayamos con 4G por muchas poblaciones hasta que llegamos a una población donde tenemos 5G, más grande con 5G. Ya los de 4G, ojo, un 4G bien abierto, las pruebas son 100 megas, sí, que sí, ya tenemos en casa, ¿vale? Pero un 5G sí que nos va a dar la digitalización de muchas provincias.
I això venia lligat una miqueta amb que el govern aprova unes ajudes per portar la fibra a totes les zones rurals.
Bueno, 700.000 llars rurals, que està bé, eh? Que és la gran mancança dels pobles petits i de les zones rurals, que marxa la gent per això, entre d'altres, entre d'altres coses.
Lo que todavía en esto están mirando es si en la punta habrá una antena o en la punta se ramificarán más fibra.
Lo que sí tindríem de donar l'avís és una miqueta que els ajuntaments d'aquests pobles petits espavilin en aquestes ajudes,
sí, de tot,
a veure
de
si
totes
el poble
maneres,
poden digitalitzar abans possible.
Però de totes maneres, tu portes un cable de fibra fins a un poble que hi ha 25 vivendes. Què et surt més a compte? Ficar una, dos, tres o quatre antenes potents que agafin tot el poble o començar a obrir canals pels carrers per portar la fibra a cada casa?
O grapar-los en les fachades.
Claro, les antenes. Sí o no?
Al final és una mica...
Home, si el 5G t'està donant velocitat i latència de fibra...
Mira, a mí me parece
la tecnología más fácil, pero arriba
los coches sean más inteligentes, que en las ciudades las digitalicemos y que el 5G sea un gran cambio. Pero, como digo, empecemos por lo básico, empecemos por estar todos conectados.
I acabem, Jaume, dient que li vam enviar una carta a Tim Cook i ens va contestar dient que sí, que perdó, que l'altre keynote s'havien equivocat i que
tenien de ser dimarts.
Ara la següent la faran amb dilluns.
Ah, vale.
Escribió la carta y luego habló con él, Jaume, sí, claro, directamente.
De Apple, ¿eh? El dilluns a Nova York, el que passa que horari espanyol és a les 10 de la nit.
A les 10 de la noche, sí.
Del dilluns. Igual,
tenim tot el dimarts per preparar-ho bé, perquè sí, fins ara ens agafarà una mica...
Lo hacen a la hora de comer.
De totes maneres, és aplicacions només. No, sí. Ni aparells... Bueno, no se sap, però...
Em sembla que també són premis...
Per mi, saps aquells premis,
premis que donen... Premis per les empreses una miqueta...
Saps aquells premis que cada any donen a la millor aplicació, al millor joc, a la millor no sé què? Aquí, jo crec que ara volen fer com una mica de festa i ho fan a Nova York. Sí. Em dóna la sensació, però...
Más de 2 billones con B... Sí, claro. Americanos de dólares, que son miles aquí, sí, sí. Se han facturado en los últimos 6 meses según el ejercicio de Apple en aplicaciones.
David Casero, va, que arribem a 2:15. Com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Concupiscente.
Respuesta correcta. Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará 1 euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo 1 euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Mi tía, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en tenim 3, pràcticament per sobre de 2:15. Amb 7-8 graus a la ciutat de Lleida, hores d'ara encara. El que fem, com sempre, és anar cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels dimecres amb veu de dona. I ara ho corroborarem, això de la temperatura, perquè està amb nosaltres la Gemma Casal, que ens arriba des de l'Associació Dones de Lleida i des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
7-8 graus, 9...
Bé, jo hi afirmo, eh? Si no, no, no hi ha boira...
Però és això el que hi ha sensació, sí, sí, de fresca.
Sí.
Bueno, a més, la Gemma, el problema que té és que la Gemma ja està acostumada.
Jo, mentre no hi hagi boira, a mi, encara que faci fred, ja m'està bé.
La Eva Ribalta, presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Fresquet, però bon dia.
Estava pensant, dic, home, per anar a fer una triatló, una activitat física... Home, la calor és dolenta. Sí. Matadora, sortir a córrer amb calor, però molt fred, no sé jo si tampoc.
A mi no m'agrada. Jo la veritat sóc de les que tot i passar-ho malament, m'agrada més la calor que el fred.
Tarda i primavera, si es pot triar, no?
Exacte.
La calor, ulla, que t'has d'hidratar molt bé i pots tenir algun problema. També està amb nosaltres la Laia Rogel, que és la presidenta d'AP Lleida, que ja sabeu que agrupen les dones empresàries i emprenedores de Lleida i els Pirineus. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé, ho he dit bé? AP Lleida o AP Lleida?
AP Lleida.
AP Lleida. Ho dic sempre
acabarem
malament.
L'any.
AP Lleida. Bueno, sí. El que sí que tinc al cap és que aquest divendres, dia 22, teniu la festa.
Sí, sí, ja, definitivament. La setmana que ve no sé què parlarem.
Home, pues ja veuràs que parlarem de moltes coses, eh? No. Aquest divendres teniu la festa. Però abans deixeu-me, perquè la Eva em feia esment de... Torna-ho a fer, Eva, perquè la Gemma no sortia, no estava pendent. Gemma, trau el cap. Que mira, que si no, no, perquè es fan ara la foto i si no, no sortia. Ara ho pensarem, això, xartes, i així veureu el que fem. Dic, no, que la Eva em deia que avui és el dia de l'Slow Shop. La Laia em deia que avui és el dia de l'Slow Shop, que és aquella iniciativa que vam explicar l'any passat, perquè això passa d'un any a l'altre, en la que... Bueno, els comerciants, o una bona part dels comerciants, començaven a reclamar que es pogués tancar o portar un horari més racional per conjugar la vida personal i la vida professional. Evidentment, grans multinacionals doncs tenen torns i potser no estan tan afectats per això, però clar, el típic autònom que té la seva botiga, doncs és ell el que està allí, ell o ella, que ha d'estar allí sempre.
Sí, bueno, bé, molt, molt bé, no conec tot el projecte, però sí que us puc dir que avui és el dia en què fan és el dia de la reforma horària i que, doncs, bueno, el que fomenta que avui les botigues tanquin a les 7 de la tarda. Uh-huh. Llavors, bueno, pues és una iniciativa que es fa ja crec que és el tercer o el quart any. Uh-huh. I la veritat és que està molt bé tenir una pàgina web que van crear on pots penjar el teu logotip i t'imprimeixes, te genera el cartell i te'l pots imposar a l'aparador. T'he de dir que jo tinc entès, per l'any passat, que grans empreses, tipus Inditex i tal, també van participar aquí a Lleida de la reforma horària.
A veure, si ho saps amb temps i entens una mica, doncs ho comprens. O sigui, entenc que clar, hi ha gent que treballa fins a les 8 i el sortint que ara vol anar a comprar. Però, vaja, jo crec que muntant-te bé la gestió horària teva, de tota la setmana, pots acabar trobant hores per anar a comprar sense que les botigues estiguin eternament obertes.
Bueno, és que aquí a Espanya tenim un costum d'allargar molt el dia i tu vas a països nòrdics i allà pues, a les 5 de la tarda, a les 6, pues, tothom està sopant. Tal. El problema nostre és que ja tenim uns costums i uns hàbits de sopar a les 9 o a les 10 de la nit, de sortir a fer una copa a partir de les 12, perquè si no encara és molt aviat, a partir de la 1. Quan, si tu vas a aquests països, a Londres, i, pues, no sé, allà tot, a les 8 de la tarda ho tenen tot fet. I és fantàstic, perquè és que dius, ostres, m'ha condit molt el dia.
Bueno, però alhora dèiem també que està començant a proliferar també l'obertura de botigues d'aquestes que obren sempre, que obren fins a les 10 de la nit, perquè clar, sempre et falta aquella cosa, els diumenges. Bueno, això si està ben gestionat a nivell de personal no és problema, però el problema és que normalment hi ha gent que treballa moltes hores, eh?
Jo crec que tenim... bueno, que està completament descompensat els horaris en tot, en els serveis i en la vida laboral de les persones. Els horaris escolars haurien d'estar adaptats a la vida laboral, no?, dels pares, i no ho estan. O la vida laboral, no?, hauria d'estar adaptada a les escoles.
És que jo crec que potser és més normal que ens adaptem els adults als nens que no a l'inrevés, eh?
Sí, sí, i clar, i afecta als autònoms, evidentment, perquè són els que han d'estar al capdavant sempre, totes les hores, però també afecta a tots els treballadors. Que una botiga vulgui obrir 12 hores o 14 hores al dia, malgrat facis torns, de vegades són torns molt incompatibles amb la gestió de la teva vida personal, i més la gent que té família, no? I llavors, doncs, hi ha un greuge molt important. A mi em sembla bé no sortir de festa a partir de les 12 de la nit, com a norma general, qui vulgui sortir endavant, però, clar, tenim una vida cultural que també s'ha adaptat amb això, i jo no crec que haguem de dinar a les 5 o les 6 de la tarda, perquè no som nòrdics, tenim sol i tenim altres costums, i està bé que les nostres costums, poder-les mantenir, perquè el nostre bioritme també va adaptat a l'horari solar, però això no vol dir que haguem d'estar comprant tot el dia, no? I que la gent es pot gestionar millor la vida per anar a comprar unes hores que hagis de permetre també la reproducció de la vida dels treballadors de les botigues.
Darrerament estan sortint activitats o idees d'aquestes de que anem massa ràpid, que s'ha de començar a anar més lent. Va sortir l'slow food, res del fast food, slow food. Escolta, que l'hora de menjar sigui una experiència, a poc a poc, mastega bé i tot bé. Ara l'slow shop, bueno, no sé, potser anem massa ràpid.
Bueno, jo crec que el concepte en aquest cas de l'slow shop i l'slow foods, per lo que conec, és més un tema de proximitat, de territori, no? d'apropet, de tenir-ho aquí al costat, per lo que jo tinc entès, de slow shop en aquest cas. Mm-hmm.
Bueno, pues escolta, si avui aneu a comprar i veieu que tenen un cartell a l'aparador que diu que s'adhereixen, que no ho fan tots, a l'slow shop i que tancaran a les 7, escolta, comprensius 100%, que també tenen vida i ja, almenys és un dia a l'any.
I permetre que visqui tothom, clar. El comerç de barri, per exemple, és importantíssim, i el fet que hi hagi grans cadenes que estan pagant uns sous de misèria als treballadors genera que aquells petits autònoms que tenen botigues de barri hagin de tancar perquè altres estan oferint uns serveis amb un cost inferior, no? Clar. Sí, sí. Llavors, doncs...
Jo volia fer un comentari, que és una percepció que tinc des de fa els últims mesos cap aquí. Jo soc a la zona alta de Lleida, per Cardovines, per aquella zona, i m'he donat compte, que ho teu parlava amb una amiga, que cada vegada hi ha menys comerços del barri. Estan tancant moltíssimes botigues, cada vegada n'hi ha menys.
Clar, aquí s'ajunta el tema que n'hi ha que no tenen relleu generacional, n'hi ha. Però això és un tant per cent, però n'hi ha que... O potser no es guanyen bé la vida, ja.
Jo crec que és més... Jo diria que és la segona, també. A part del relleu generacional, que estic d'acord, jo les que parlo són empreses o botigues que la gent era jove, perquè els coneix, amb alguns coneixia, i crec que és més un tema de... La gent va comprar fora de Lleida i després l'e-commerce, món digital.
Anava a dir per internet.
És que tenim el problema, que... Bueno, no tenim. És que això ha arribat per quedar-se, la digitalització, i això no canviarà. I clar, el comerç de proximitat està en detriment del món digital.
A veure, fem una enquesta així ràpida. Laia, compres per internet?
Jo sí.
Què compres per internet? No, què?
Roba. Roba.
Roba? Sí. Alimentació?
No, alimentació no.
Roba, bàsicament.
Bueno, noves tecnologies, qualsevol gadget, qualsevol cosa, el senyor Amazon pues, té un monopoli important.
Eva, compres per internet?
Sí.
De manera regular, eh?
De manera regular. Alimentació? I te diré... Compro tot allò que em pugui permetre tindre més temps. Per tant, és a dir, per mi és molt important el temps i tot allò que em pugui agilitzar el dia a dia, és a dir, i si és una compra per internet, doncs la faig.
Clar, material esportiu?
També, i tant. Quasi bé, doncs te diria que bastant.
Bueno, en el teu cas, no? Bueno, la Laia...
Si
surts a córrer i tal, o sé que jugues a pàdel, Laia, pues, sí, sí. Potser també t'ho mires. Abans era impensable, anàvem a la botiga d'esports, eh?
Però, a veure, primer que tot, el ventall és més ampli, vale? Ens trobem, doncs, bueno, tens la possibilitat de comprar-ho, però també tens la possibilitat de retornar-ho de forma sense cap tipus de problema. És a dir, m'arribo, m'ho provo, ui, no m'agrada, ui, no em va bé. Què passa? Truques i te venen a buscar el paquet. Això, sí, que estem perdent els comerços d'aquí, però en canvi... ens faciliten pues, tenir més temps. El que passa és que bueno, jo penso que també amb aquest aspecte pues, bueno, pues, els comerços de Lleida pues, també els s'han de mimar una miqueteta. Uh-huh. I avui passava pel carrer Major, fer dies que no hi passava, i també és el que deia la Laia, diu, fa, que hi ha moltes botigues que han tancat, moltes botigues de tota la vida, que te vas donant compte, i sobretot dius, ui, aquesta botiga no hi era, però és que potser passes amb 3 mesos i ja està tancada. És a dir, hi ha molta rotació... i el per què, pues, bueno, pues, s'hauria d'estudiar, però uh-huh. Veus una botiga oberta i al cap de 3 mesos potser ja està tancada, veus que ha tancat la botiga de tota la vida i en canvi al cantó pues, estan obrint una gran franquícia.
Uh-huh. Gemma, compres per internet?
Doncs mira, jo crec que avui és el dia per explicar això. Jo soc molt reticent a comprar per internet, però
compra,
ho faig,
sí?
I tant, sí, sí, ho faig, no?
I bàsicament roba?
Bàsicament roba.
Alimentació també?
No, mai. Mai, perquè intento comprar aliments de proximitat, uh-huh. No? Perquè jo bueno, soc molt militant amb això i penso que hem de garantir la nostra sobirania alimentària a partir del consum.
Ara us canvio el tema, és a dir, Sí,
digue'm. No, jo volia dir que avui és el dia perquè he fet una compra per internet.
Ah, avui has fet una compra per internet.
No, avui no, fa uns dies, perquè el meu nebot volia una samarreta esportiva d'una marca determinada i no la trobava i em va dir compra, la volia de regal. I clar, doncs la tieta fa el regal i m'han estafat. I avui és el dia de dir, m'han estafat online.
Bueno, és que, a veure, com a tot, has de vigilar on compres.
Sí, sí. Clar, i mira com falla, eh? Sempre miro les opinions.
Però què t'ha arribat, no sé un drap de cuina en lloc d'una samarreta?
Pues una cosa similar. Sí, sí,
però ara això és que vas comprar a Xina.
I he hagut d'anul·lar la targeta, posa la denúncia... Que... Bueno,
Déu-n'hi-do. No, no, la veritat és que, clar, on hi ha mercat, hi ha picaresca i mala llet també.
Amb el comerç de proximitat no passa, perquè el botiguer el tens allà al davant.
Sí, però passen altres coses, eh? Que sí, també, jo avui he tingut una altra experiència amb un comerç de proximitat, així sí, sí. Que
passen altres
coses. De totes maneres, el tema del comerç, és a dir, clar, el comerç local no pot lluitar amb el comerç electrònic ni per volum, ni per preu, ni per varietat, ni per facilitats, no pot. Llavors s'ha de reinventar. Compraríeu amb un comerç local que sabeu que està a Lleida?
És que jo crec que hi ha comerços locals a Lleida que s'han reinventat, estan funcionant molt bé. El que passa és que tenen aquesta sinergia molt bona entre el món offline i el món online i han sabut aprofitar les noves tecnologies per vendre el seu producte físic, però ho expliquen al món digital, a les xarxes socials. Llavors, jo segueixo unes quantes noies que tenen botiga física, que constantment sí que porta feina, eh? I això, com a sí, tothom, clar. Tenim feina. Però publiquen el que els ha arribat de roba, el que no, i t'apeteix o trucar-la, o enviar-li per l'Instagram un missatge, o presentar-te allà i dir-li, guarda meu, que avui, o he vist aquest vestit i m'ha agradat molt, i vas expressament a la botiga. I hi ha unes quantes persones que jo conec que ho fan i els està funcionant. Ara, si tu te quedes al teu món tancadet de jo tinc una botiga i vull que m'entrin per la porta i em comprin, desgraciadament...
Clar, aquest model està caducat.
Aquest model està caducant, sí. I o reinventar-se o morir.
Sí, el que passa és que, clar, això va aparellat a que apareguin coses com Glovo o les empreses aquestes, que això ja és l'explotació màxima dels treballadors, no? Llavors,
quina empresa has dit al principi? Glovo?
Glovo.
Quina empresa és?
Aquesta de repartidors, que no són treballadors, no? Sinó que són una mena d'autònoms que cobren una misèria, no? Per fer de transportistes. I, clar, llavors, ens hem de mirar una mica. Igual que jo quan vaig a comprar fruita o vaig a comprar carn o vaig a comprar qualsevol cosa d'aliments, sempre intento mirar que sigui de producció local. Quan comprem a segons quines botigues, crec que també val la pena saber qui et portarà la roba, en quines condicions estan els treballadors, perquè en el món online, malauradament, hi ha un munt de gent treballant en unes condicions molt precàries, i no a casa nostra, sinó a qualsevol part del planeta, no? I, bueno, igual que parlem de canvi climàtic, hem de parlar que també hi afecta, doncs, tot aquest sistema de transport. No?
I, bueno, això sí que és veritat, perquè normalment tot t'ho acaben portant de fora. I sí, això implica un transport i tal. Però per això deia que les botigues locals també poden muntar una venda online amb el seu producte i mantenir o no oberta la botiga físicament. Clar, depèn del que venguis, evidentment.
A vegades implica un cost de creació d'aquesta botiga online.
O clar que crea, sí. Però t'estalvies la física.
No, perquè moltes vegades necessites les dues, física i online. Vale? Després també aprendre. El món digital no és fàcil. Me dedico amb ell i no és fàcil. I llavors, clar, una persona que no en té ni idea, si ha d'aprendre, per estalviar-se costos, ha d'aprendre a com funciona el món digital, pues és un temps, eh? Un temps...
No, és un temps que no acaba mai perquè va canviant, va sortint coses noves i, per tant, és un problema.
Si has de contratar una agència que t'ho faci, doncs són uns diners, també. Vull dir que clar, el més lògic i el més pràctic és que comences a moure't i aprendre a fer les coses més senzilles, com les xarxes socials, i tenir una mica de nocions de pàgines web, està clar, e-commerce.
En fi, Slow Shop, això avui ja... mira, ara tinc apuntat aquí per ordre cronològic que avui tenim això, el dia 22 tenim la festa d'App Lleida, i el dia 25, Gemma, és el dia... Com està batejat?
És el Dia contra la Violència Masclista.
Així és, eh? Dia contra la... Què és? Dia nacional o dia mundial? Dia o europeu?
Dia mundial, no?
Val. No, sí. Com que hi ha dies per tot arreu, ja fins i tot dia regional...
És el Dia Internacional, sí.
Dia Internacional contra la Violència masclista. Masclista. Aquest és el genèric.
La violència contra les dones, sí, sí.
Molt bé.
I ahir va ser el dia de la dona emprenedora.
Ahir va ser el dia de la dona emprenedora, mira, veus, aquest se'ns va passar. No, no, hi ha dies per tot.
Aquest me'l sé jo.
La veritat és que...
Hi ha dies per tot.
Molt bé, escolta, dos pinzellades de la festa a Lleida, ho dic dos pinzellades perquè si voleu ja heu d'anar. Que al final aquí sí, us expliquem una mica, però si voleu enterar-vos bé, ja heu d'anar. És aquest divendres.
Sí, és divendres a les...
On ho feu?
A la Seu Vella.
A la Seu Vella a les 8.
A les... No, a les 8 i mitja, perdona.
8 i, 8 i mitja.
La gala, comença a les 8 i mitja, sí. Uh-huh. Entrega de premis.
És una gala, entrega de premis, a les xarxes socials i a la web on et publicant ja tots els noms.
Sí, ja hem publicat totes les guanyadores i la gala és gratuïta, pot venir tothom, vull dir, està obert, no, si després si vols venir al sopar, doncs sí que ja s'ha de pagar, però la gala no. I la veritat és que ja hem publicat totes les guanyadores, ha tingut molt bona resposta a nivell de xarxes, i bueno, molt bé, estem molt il·lusionades, molta feina, però bueno, la setmana que us explico què tal.
Després de la gala hi ha alguna cosa més?
Ja el sopar.
No està obert a
no,
tothom,
el sopar,
eh? No. Això ho feu a la Seu Vella, a la nau central?
Sí.
Molt bé.
Bueno, perdona, el sopar està obert a tothom qui vulgui, però clar, això és el que s'ha de pagar.
Bueno, sí, sí,
però
correcte.
Qui vulgui el sopar.
Correcte. Per apuntar-nos a la vostra web?
A la pàgina web,
val?
Sí.
AppLleida, appLleida.cat, i allí trobeu tota la informació i allí mateix us podeu apuntar. Bueno, donaran tots els premis i quan surti la presidenta a parlar, si ens esteu escoltant i li voleu posar cara, doncs serà la Laia, que cada dimecres l'escoltem aquí, eh?
Estic preparant el discurs.
Escolta, per cert, ara no portes ni un any, no?
No, fa 6 mesos, crec, més o menys.
6 mesos. Sembla una eternitat,
6
eh?
6 mesos i un part pel mig. Sí. Jo sempre ho dic, 6 mesos amb un part pel mig.
Sí, però deu de semblar que fa molt.
A vegades sí, perquè hem fet moltíssima feina aquests últims 6 mesos, la veritat. Però estem molt contentes perquè hem aconseguit tornar a unificar un grup, que estava una miqueteta, no arribava bé la comunicació, i hem millorat molt el tema comunicació amb les sòcies. Hem augmentat sòcies, molt important. Estem augmentant. I, mira, us dic una exclusiva de...
Oh, exclusiva.
Sí, exclusiva. Bueno, que ho comentaré el divendres als premis. A partir d'ara, les guanyadores dels premis, a part de que vinguin, s'emportin la estatueta i tot, doncs durant un any seran socis d'App Lleida. Els hi regalem la quota de socis d'App Lleida. Perquè el que volem és que al final veguin l'associació que han rebut un premi. Si no ens coneixen, doncs és clar...
Em sembla molt bé.
Sí,
escolteu, deixeu-me que canviï de tema. Ens queden 8 minuts i mig. Aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana mogut, o almenys que s'hagi conegut, el qual no vol dir que els altres no passi, als camps de futbol. Crits racistes, intents d'agressió contra un àrbitre, gent molt nerviosa als camps, jo mateix ho he vist aquest cap de setmana. I ara mateix la Eva m'enviava un altre, que aquest no el tenia controlat també, d'una altra història, però ara ja amb alevins o amb juvenils. Vaja, no tenim gens controlat això de la tolerància zero als insults i al racisme a l'esport, per molta pancarta que traiem i per molt que la Federació Catalana de Futbol faci coses. Us estic centralitzant el futbol perquè potser és l'altaveu més gran, però no està gens controlat això, O sigui, jo vaig veure una persona fora de si l'altre dia en un partit de cadets.
De cadets.
Que tenen 13 anys, Un adult, fora de si, però fora de si del tot,
A veure, i és un tema que la veritat és que és un tema que s'ha de tractar molt, amb molt de cuidado, perquè sí que s'està treballant des dels clubs, però constantment ens trobem que rere cap de setmana surten notícies, vale? I surten notícies d'aquest caire que no ens agrada llegir a ningú. Jo, per exemple, la que he llegit aquest matí sobre l'àrbitre aquesta que estava pitant als juvenils, dius, on està la feina del...
Un àrbitre,
sí.
Que a més, d'aquest hàndicap, que no hauria de ser.
Que no,
però
bueno,
és?
Però amb aquí també ens podem ficar tant homes com dones rebent aquests insults, que són gratuïts, que no hi haurien de ser, i sobretot algú, bueno, allò que mirava pels xarxes, algú ha preguntat, diu, fa, i què està fent la federació? On inverteix els diners? Està molt bé invertir diners per aconseguir grans esportistes, però també hem d'aconseguir persones. Per tant, és a dir, que es pregunta, me sembla molt bé que es vagi treballant, però si anem cada cap de setmana ens trobem aquestes notícies als diaris, és que no s'està fent ben fet. I sí que a vegades des del mateix club, pues, fins i tot fiquen, pues, mesures. Però, bueno, clar, si et ve un pare o et ve algú i et munta allí el pollastre, pues a vegades és dir, com s'ha de tractar? Jo, la veritat, als camps no hi vaig gaire, però, en canvi, si que ho veus per la tele, si que ho llegisses, per tant, molta feina fem, però molta.
Mm-hmm. Jo crec com que sempre és... ens quedem amb la foto, la pancarta i la història, sí, però després sí. L'hora de la veritat...
No.
Jo crec que s'ha d'anar a l'arrel de les coses, no? Durant molts anys ens han donat futbol, en aquest cas explícitament futbol masculí, per la televisió, per tots els mitjans, com una cosa, diguem, que ens havia de solventar de tots els problemes i havia d'evadir-nos de tota la nostra vida, i s'ha permès coses com, per exemple, ocupació de carrers perquè la gent, perquè un equip de futbol ha guanyat una lliga, gent fent el salvatge, trencant mobiliari urbà, fent de tot, i no han estat ni multats, ni amonestats, ni tampoc hi ha hagut cap crítica, i clar, la gent d'alguna manera ho considera com un espai on poder anar a traure totes les seves frustracions. Això ha acompanyat, doncs, en aquest moment d'un auge del racisme, d'una reacció masclista a moltes coses i d'una situació de crisi, et trobes, no ara, perquè això ja fa anys, doncs això, gent que es creu que totes les seves frustracions personals les pot anar a abocar en un partit de futbol del seu fill o en un, no sé, o en qualsevol altra cosa.
Sí,
llavors, diguem que la federació ha de fer molta cosa, els clubs hi han de fer molta cosa, però la societat hi hem de fer molta cosa, no?
És perquè... L'esport és tan bàsic i tan necessari i tan bo...
Exacte, i més...
Com a eina.
Són valors.
I els valors. Però el fem anar tan malament...
Són valors. Exacte. El que...
Pues imagina't. Imagina't si s'ha de revertir la situació, eh? És que, clar, sempre parlem de l'esport com a eina per integrar, per fomentar valors, i guaita les notícies que estem dient, que és veritat que no és a tots els camps, però déu-n'hi-do,
Sí, però quin exemple dones als teus fills comportant-te d'aquesta manera?
És que ja els mateixos pares a vegades...
Jo, de totes maneres, discrepo amb això de que els clubs estan fent coses. Jo crec que els clubs, vaja, d'un 0 al 100, crec que estan sobre l'1 o el 2.
Estan amb la pancarta.
I els hi falta molt, per posar-s'hi de veritat. I posar-s'hi de veritat implica prendre decisions que no són agradables, i aquest és el problema.
Clar.
Perquè si tu amb un pare, que ja saps que és problemàtic, l'has d'expulsar, doncs l'expulses.
Quant temps
per això li costa molt a un club,
Sí, però jo sempre he pensat que a vegades el personatge...
L'avises,
el personatge mediàtic, el personatge mediàtic, tu busques un personatge mediàtic que comença a fer difusió del que, bueno, almenys una difusió bona, uns valors... A vegades ajuden, més que... I sí, que els clubs han de prendre decisions, i si és un pare el que ha de sortir i no pot... Doncs s'ha de prendre decisions. Però fins que no es prendran aquestes decisions és que no es pot anar avançant.
A
veure, jo faig, no passa res, demà torno a fer, però és que demà potser ja són dos o tres. A veure, són treballs que s'han de fer des de dintre.
Uh-huh. I amb aquesta cursa que tenim de dates cronològiques, el proper dia 25... que és dilluns de novembre, dilluns, és, com dèiem, Gemma, aquest dia internacional contra la violència a la dona. Des de Lleida, que heu... Primer, des de Lleida, heu preparat alguna cosa conjunta entre totes les associacions?
Sí, les entitats, sí? I els col·lectius feministes, doncs, organitzen una manifestació a les 7:30 de la tarda, cada any s'ha fet, és unitària, i sortirà des d'aquí, de davant del rectorat, fins a davant de la paeria. Hem de dir que és veritat que s'ha anat guanyant amb nombre de manifestants el dia 25, que hi és tothom cridat, homes i dones, perquè la lluita contra la violència, doncs, l'hem de fer conjuntament, però no hem avançat en les polítiques per erradicació de la violència masclista. Llavors, doncs, està molt bé sortir el 25 i cal sortir, cal fer molta presència al carrer, però sobretot cal pressionar a l'administració, a les institucions, perquè desenvolupin la llei 5/2008 del dret de les dones a l'erradicació de la violència masclista, perquè no s'està implementant per manca de recursos. I ens trobem que any rere any el nombre de denúncies per agressions sexuals augmenten, el nombre de dones assassinades augmenten, i a més sí que surten casos molt mediàtics, no?, que s'expliquen a través dels mitjans una i una altra vegada, però són només la punta de l'iceberg. I per tant la lluita contra la violència masclista és una cosa que ho empastifa absolutament tot, des de les escoles a les empreses, a la via pública, a les llars, no?, als espais d'oci, i cal primer despatriarcalitzar la justícia perquè comencin a assumir que han de fer justícia també per les dones,
I l'altra és despatriarcalitzar les institucions, perquè entenguin que han de governar protegint a les dones. Portem més de 1.000 assassinades en 10 anys, crec que és la xifra. Si en lloc de ser 1.000 dones assassinades haguessin estat 1.000 polítics, 10 polítics,
sí, sí,
segurament s'hauria posat un altre, no?, uns altres mitjans.
Doncs dilluns, que és dia 25 de novembre, si podeu i us ho podeu muntar, 8:15 del vespre a la Rambla d'Aragó, a la plaça Víctor Cirona, vaja, davant, sí, del rectorat, allí sortirà. Nosaltres ja arribem a les dues. Gemma, Eva, Laia, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ja ens plantem a les dues de la tarda. Ja saps que t'hem acompanyat des de les 12:20 fins ara a les dues, amb ràdio des de Lleida. Demà hi tornarem, puntuals, a les 12:20. Fins llavors, escolta, que acabis de passar un bon dimecres.